Cada vegada ho fem pitjor. En principi, hauríem d'anar-ho fent millor, perquè et vas acostumant al ritme del programa i tot plegat, i vas dimensionant les seccions, però no, eh? No hi ha
normal, Adam, et relaxes, no jo sé, hi ha dinàmiques, comences a tenir ja coses que aprens, no?
És que amb la Núria, amb la Paula i amb l'Eva, que els hi direm adéu ara, les tres conjuntament, adéu.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
És impossible. Si us voleu quedar, doncs podeu quedar amb l'estiu. No?
Que lleig, culpar-nos de nosaltres.
A mi m'encantaria, però hem de fer altres coses.
M'has dit un tema quickie? I ha durat bastant. Ha durat bastant. Més el santoral, que tampoc m'agrada gaire.
Ara tot serà culpa del santoral, d'acord, d'acord.
Tot és culpa del santoral. Moltes gràcies. Esteve, full de ruta del que falta d'any pel que fa a llibres i pel·lícules.
Que a més, la represa, no, que es diu, tant de cinema com de llibres, sempre arriba molt carregada. Del setembre a finals d'any acostumen a ser allò grans títols literaris, aquí a casa nostra passa molt, i algunes de les grans estrenes que falten, no, fins a acabar l'any. És això que dèiem abans amb la trucada de la tornada a l'escola, no? Però quan tornem, doncs, tenim algunes coses encara, doncs, per acabar de completar l'any. I m'agradaria començar parlant una mica del que falta de cinema fins a final d'any. I déu-n'hi-do, aquest any ha sigut, jo crec que passarà a la història, el recordarem força, força temps per moltes estrenes.
Perdona, he vist una cosa al guió ara, sí, que m'ha atrapat.
A veure.
It, la segona part d'It, si és la setmana que ve...
És exactament la setmana
divendres,
que ve. És la primera.
Setembre?
Sí, sí. A més, això ens va molt bé, perquè avui heu parlat de Horrorland, no? I qui millor que Horrorland que Stephen King.
Sí,
i que aquesta continuació de la pel·lícula de l'any passat, crec que era It, que va ser tot un èxit. Ningú s'esperava, ja era el remake aquell d'aquella pel·lícula dels 80, finals de 80. Uh-huh. Va tenir molt èxit i han fet la segona part. Però, a més, això, com has dit tu, s'estrena el 6 de setembre, que és la setmana vinent. Però ho connecto també amb un altre novetat de l'Stephen King, que aquesta sí que et sorprendrà i et posarà pèls de punta, perquè el 31 d'octubre, encara falta una mica, s'estrena Doctor Sleep, Doctor Sueño, aquí es dirà, que és la segona part del Resplandor.
Però la pel·lícula?
La pel·lícula, sí, sí, és la segona part.
Sí, l'he llegida, a més. Sí. És que jo soc molt fan de l'Stephen King.
Doncs
en general i en particular. M'agrada moltíssim. Doctor Sueño la vaig llegir, va sortir fa uns 4 anys, potser.
Sí,
no ho sé, no recordo bé. Eh?
Sí, diguéssim que ell ha esperat, també, l'Stephen King. I ara han fet l'adaptació, que a més arriba amb el paper protagonista Ewan McGregor, que fa de Danny Torrent, anys després de tot el que va passar dels fets, no? Del seu pare, del Jack, allà embogit. I el director és el mateix que va... Us recomano que mireu Netflix, si voleu recuperar una pel·li que també és una adaptació de Stephen King, que es diu El juego de Gerald, que va tenir molt bones crítiques, i era una pel·li d'aquelles petites, passa gairebé en un sol escenari perquè es queden atrapats allà, diguéssim, i està molt bé. Vull dir que el Horrorland té continuïtat també, en el cinema.
No, i tant, i tant. A més, mira, jo abans deia que les pel·lis de terror em fan por, vull dir sempre, però algunes m'agrada veure-les. It em va agradar molt perquè és una barreja de Stranger Things, de tota aquesta cosa de la dècada dels 80 i dels grups de preadolescents, d'adolescents, que és una cosa de la que parla molt Stephen King sempre a les seves novel·les, no? D'aquests moments de canvi, no?
Exacte, sí, sí.
A més, Stand by Me, per exemple, ho feia.
Exacte. I va arribar a la pel·lícula en un moment, allò que als anys 80 i tot aquest revival era a tope, no?
Per tant, va
arribar molt bé. I bé, comentar-vos també algunes coses, no? Si anem per ordre d'estrena, diguéssim, la propera pel·lícula interessant després de It 2, que crec que valdrà molt la pena i que en tinc moltes ganes, és una que es diu Ad Astra, que és la nova pel·lícula del James Gray, que és el que va fer, per exemple, Zeta, la ciutat perduda. I bé, tenim el Brad Pitt, la Liv Tyler, el Tommy Lee Jones...
És aquesta que fa d'astronauta?
Exacte.
He vist el tràiler i no he entès res.
Perquè diuen que té moltes coses en connexió amb 2001, Odissea de l'Espai, no? Vull dir que tindrà una mica de reflexió, filosofia, tota aquesta cosa grandiloquent.
Us agrada 2001?
A mi sí. Sí? A mi sí, m'agrada molt.
Jo m'adormo molt.
És que és llarga, però pesada.
No sé si l'he acabat mai, eh?
No? Home, doncs val la pena, perquè a més
suposo.
Aquell final apoteòsic, no? És,
sí, no, sí, sí, jo... sé el final,
no, està bé, està bé.
Sé el final, però em sembla que m'he dormit sempre.
Bueno, hi ha algun moment delicat, diguéssim.
Amb Ciutadà Kane tampoc l'he vist mai sencera.
També t'adorms, no? En algun flashback és allò que dius, aprofito i desconnecto.
No és que m'agradin blockbusters especialment, vull dir que no sóc aquest tipus de públic, però hi ha pel·lis que no, que... Crec que la primera vegada que les vaig veure em vaig a dormir i ja és psicosomàtic.
I ja saps que per fer la migdiada necessites allò.
Ja, sempre. Escolta'm. És com el tour de França.
Farem catastre, no sigui d'aquestes.
Em poso Ciutadà Kane.
Espero que només en tinc moltes ganes i tinc la impressió que serà molt bona, com també crec que serà molt bona...
Ad Astra, molt bé.
Sí. una de les grans pel·lícules que falta de l'any, que a més s'estrena directament a Netflix, justament, ara en parlàvem, el 27 de setembre, l'última pel·lícula del Martin Scorsese, amb Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci i Harvey Keitel, sembla que serà un dels grans reclams del que acaba del que falta d'any, no?
Una parla de màfia...
Sí.
I més... luxe.
I això estrenarà directament a Netflix, no? Tal com va passar en Roma, i fent aquesta estrena directa. No? A més, aquesta pel·lícula suscita una mica de polèmica, diguéssim, perquè, clar, són més de 3 hores a la pel·lícula, i és allò, dius, ostres, a vegades aquest tipus de cine, no?, convida molt a que puguis veure'l en una sala de cinema, que és on va ser pensat. No? Però bé, estem en aquest temps de canvi i de veure cap on anirà tot, a veure com li va al Martin Scorsese. Jo crec que serà un dels grans èxits també de temporada
de premis. El cinema s'estrenarà també, o no?
Doncs mira, no tinc la dada, però podríem fer una jugada...
Sí. Com Roma.
Sí. Podríem fer que van tenir una estrena limitada després d'haver-la estrenat directament a la versió digital.
De fet, hi ha tota aquesta polèmica de si Netflix ha d'anar als festivals, si ha d'anar a les sales de cinema, sí, o tot plegat, si és cinema o no. Spielberg diu que no és cinema.
Aquí tenim un tema, i això trigarà, però jo crec que estem en aquesta època de transició i que realment al final, doncs bé, està canviant el paradigma, no?, que podríem dir. I del Irishman, del Martin Scorsese, una altra estrena que promet, no?, que és la del Joker, el 4 d'octubre, que protagonitzada per Joaquin Phoenix, no?, un gran actor increïble, que a més ens promet que no serà una pel·lícula de superherois convencional, és més, no serà de superherois, sinó serà aquest procés de com una persona acaba sent, doncs, el Joker, i bé, promet molt la cosa. A més, està dirigida pel Todd Phillips, que és el que va dirigir i crear el Resacón en Las Vegas.
Carai, quin contrast.
Sí, és un contrast, no?, a veure què fa i com s'ho manega amb un actor com el Joaquin Phoenix, que ja he vist els pòsters promocionals, que són bestials.
Els trailers són espectaculars. Fa una mica de por, perquè quan fan adaptacions d'aquest tipus, els que som fans del personatge i dels còmics en general, sempre tenim moltes reticències, però de moment la fila és excel·lent, eh?
Sí. Ara passo molt breument, també ara que dèiem Horrorland, arriba Zombieland 2 abans d'acabar l'any, el 8 d'octubre, que és ambientada justament en un parc d'atraccions, no?, de venen els zombis, i val moltíssim la pena. Una altra que també tenim moltes ganes de veure, que és Parásitos, que és la que va guanyar la Palma d'Or a l'últim Festival de Cannes, amb un director sud-coreà, que és el Bong Joon-ho, que és autor de pel·lis com Snowpiercer o Okja, que jo us recomano les dues. Okja les pot veure a Netflix també, justament, i Snowpiercer és una pel·lícula increïble que passa dins d'un tren que està desbocat, ciència-ficció bestial. També tenim així en ciència-ficció Terminator 6, la sisena.
Ui, aquesta es veu que no, eh?
No ho sé, aviam.
Però recuperen la Linda Hamilton.
Home, Linda Hamilton.
Sí, té alguns ingredients que prometen. No ha estat malament la saga Terminator, t'haig de dir, eh? Les famoses són la 1 i 2.
Molt irregular, no, potser?
És irregular, però té coses bones, eh? Vull dir, això no està malament. Jo crec que bé, pels fans estarà molt bé. Parlant de sagues que continuen, Frozen 2, segona part.
Això sí, ganes.
Ho estem esperant, desitjant, frisem.
Ens explotarà el cap una altra vegada amb la mà.
No sé, a veure si quina banda sonora crea, quina història. Hi han molts rumors de tendències, no?, de l'Elsa, a veure si es destapa o no es destapa.
Què vols dir? Hi ha un integral?
Disney...
En la primera ensenya cuixa, ojo.
És bastant atrevida per ser Disney, sí, però aviam, aquí diuen, no, les coses, a veure si Disney s'atreveix a fer un pas més allà, que aniria molt bé, no?, perquè estem en un moment on potser...
Perdona, que no és tot tan en clau,
tan
enigmàtic,
perquè...
Un pas més enllà, voler dir, per exemple, que ella li agraden les dones, per exemple,
que això també ja estaria bé, no?, normalitzar-ho.
Per Disney, de l'any 2019, seria un pas endavant
important.
Si
Walt Disney es descongelés, fliparia molt, però bé, estem aquí, no? Parlant d'altres parts, la gran estrena de finals d'anys, que promet ser la més taquillera, és Star Wars.
Tampoc.
Sí.
Se'm posa la pell de gallina, només.
Si heu vist el tràiler, deveu haver flipat, perquè jo us el recomano, perquè és...
Jo l'anterior no l'he acabada, em vaig a dormir, de debò.
Doncs...
No puc, amb
aquesta... David, surt d'aquí.
No,
marxa.
La del Jedis, no?
S'ha acabat la col·laboració. Adiós.
És que... Sí. Jo soc de la 4, 5 i 6. 4, 5 i 6.
Sí, aquí hi ha l'eterna disputa, però bé, diguéssim que això promet molt. I acabo aquesta repassada, perquè em sembla que hem d'anar a publicitat aviat. No?
Hem d'anar a publicitat?
No sé.
Fins a l'hora en punt.
Jo vaig tirant, doncs. Acabo aquesta repassada amb Cats, que és l'última que s'estrena, doncs, el dia de Nadal. La típica pel·lícula de parlar amb la família, quan has fet els àpats i estàs allò atipat i fent el rotet gairebé, no?
Cats basada en el musical.
Sí,
basada en el...
Exactament, que al seu torn estava basat en un llibre, el T.S. Eliot, que va ser un gran poeta, i bé, no sé què ens depararà, no sé si jo he vist alguns tràilers, dic... No
inquietants,
sé si...
també?
Sí, inquietants.
El maquillatge i tot és una mica inquietant, però bueno.
Sí. No sé si serà extraordinària o si haurem de córrer amb molta por de la sala de cinema. Però en tot cas serà l'última gran estrena, és una pel·lícula que bé, que s'espera i que s'està parlant moltíssim i... Fins aquí la repassada del que ens espera.
Del que ens espera pel que fa al cinema. Eh? Sí. Després, a la tornada, a les 10:05 aproximadament, farem la repassada del que ens espera pel que fa al tema llibres, el tema literari, també, ràpidament.
Sí.
Tornem ara mateix al suplement, a Catalunya Ràdio. Fins ara.
El suplement d'estiu, amb Adam Martín.
Mig quart d'onze, som al suplement. Pregunta, la regla hauria de fer mal? El doctor Carmona, cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, diu que la regla no ha de fer mal. El tindrem avui amb nosaltres i també ens acompanyaran dues dones que tenien uns dolors molt forts durant la regla i després de molts anys de patiment i d'altres problemes van descobrir finalment què els passava. Tenien endometriosi, una malaltia poc coneguda que afecta malauradament moltes dones. En parlarem avui d'aquí uns minuts perquè és un tema que ens interessa, perquè s'inclou, s'emmarca dins un context d'altres malalties que afecten dones només i que estan infradiagnosticades o sobrediagnosticades o en general mal diagnosticades. Però ens havíem quedat amb l'Esteve. Seguim amb l'Esteve, va. Havíem parlat de les principals pel·lis que arriben, les principals, perquè n'hi ha moltíssimes que arriben fins al desembre, i ara toca els llibres.
Sí, clar, la represa, no? És allò, la reentré famosa, que nosaltres hem de dir-ne represa, però aquí tornen també i venen amb grans noms, no? Sobretot en català tenim novetats. A més, la represa en català sempre coincideix amb la setmana del llibre en català.
Comença que, divendres que ve.
Sí, del dia 6 al 15, que val moltíssim la pena que us deixeu passar per allà, passejar, que mireu llibres. I bé, aquest any la represa ve amb noms doncs, superpotents, molt coneguts. Tenim les noves obres del Xavier Bosch, del Ferran Torrent, de la Najat El Hajmi, que no fa una novel·la, sinó un llibre sobre identitat i gènere. El Màrius Serra, que el Màrius Serra reprèn el personatge de l'Oriol Comas, que va presentar la novel·la de Sant Jordi. Jo m'ho vaig passar molt bé. És un llibre per jugar i m'imagino que aquest ja anirà per aquí. També el Martí Domínguez, un dels grans noms, la Pilar Romera, el Lluís Anton Baulenes. També tenim per partida doble en Rafael Vallbona, que fa dos llibres. Un en llibre que en tinc moltes ganes és el del Jaume Sisa, que publicarà Anagrama, els llibres galàctics, a veure què ens explica en Sisa. I també tenim l'Albert Sánchez Pinyol, que plega alguns dels articles i històries que escrivia per Catalunya Ràdio, a la contraportada del Matí de Catalunya Ràdio. I tenim també d'altres novetats, per no dir només els grans noms, també hi ha la Dolores Redondo, l'Ildefonso Falcones, etc. Però tenim, per exemple, coses com la Maria Climent, que és una autora jove que publicarà L'Altre, i que tothom doncs, ens està dient que val molt la pena.
Ja l'he llegida, aquesta. Ah. L'he llegida i és una novel·la petitona molt maca. Doncs... Està realment molt bé, molt ben escrita, molt, molt irònica, molt divertida, i malauradament, de vegades dius irònica i divertida, sembla que sigui superficial, però no ve gens, és el contrari.
Doncs mira, com que aquesta secció es diu En perill d'extinció, ens agrada que us quedeu amb aquests noms que, si no els diem, corren el risc d'extingir-se, per tant, que val la pena. També tenim, per exemple, una mica així, el Jaume Pons a l'Horda publica una novel·la que guanya el Premi Pini Soler, que es diu Ciutat de Mal, a Angla, i bé, tenim novetats de la Lucia Pietrelli a Males Herbes, tenim el grup Enciclopèdia que ha fet el Segell Univers, tenim la Berta Jardí, la Carla Gràcia. Vull dir, tenim moltes novetats, però avui, si em deixeu, abans de deixar pas a l'Estel...
Hola, Estel, què tal?
Què tal? Molt bé, aquí, escoltant amb devoció.
Si em deixeu, volia comentar, doncs, més concret, un parell de coses. Un llibre que ara jo m'estic llegint, que es diu L'esqueix de carn, que també es presenta ara al setembre, de Philippe Lanson. És un llibre que, és de veritat, que és una cosa que et deixa força garratibat. Explicar, Philippe Lanson és un dels supervivents de l'atemptat del Charlie Hebdo.
Mare de Déu.
Ell era dins.
Era de la redacció.
Era de la redacció i era dins en el moment en què van entrar els dos terroristes a fer l'atemptat. El llibre explica aquells moments, és una mena de dietari, però dietari en pensaments, en reflexions, molt personal, molt ben escrit, perquè ell era un dels crítics més ben considerats. I és molt curiós perquè, no sé si ho recordeu, potser n'hem oblidat, però el dia que va passar l'atemptat, era el 7 de gener, era el dia que sortia a la venda la novel·la del Houellebecq, Submissió, edició, sí, que justament parlava d'un alçament islamista. I, clar, el tema de conversa, ho explica en el llibre, en aquell consell de redacció, era això. Com havien de parlar del llibre, si li havien de fotre canya al Houellebecq, si no, com anava la cosa. Ell n'havia fet un article, perquè era, és un dels crítics més reputats i més coneguts i respectats. I bé, clar, tot es va barrejant, no?, amb els seus records, sensacions. La part de l'atemptat dura poc, és a dir, és un capítol o un parell de capítols, vull dir, no hi busqueu morbo ni res, explica el que li va passar, com ho va sentir. Ell va quedar, per això es diu l'esqueix de car, va quedar molt malmès, la mandíbula se li va quedar trinxada, un forat, un terç de la cara li va com desaparèixer, i és el procés de recuperació també d'aquests 9 mesos que va passar d'operació en operació a l'hospital, però molt ben escrit, amb un seguit de reflexions interessantíssimes, amb records, amb connexions amb gent que anava a veure, què feia el dia abans, bueno, molt, molt interessant, i val molt la pena, i està escrit d'una manera... Va, que val molt la pena.
L'esqueix de carn del Philip Lanson, editat per Angle, que fa uns llibres xulíssims, Angle, a més a més.
Traduït pel Joan Casas i que publica en castellà també Anagrama.
I que té tots els premis del món, aquest llibre.
Sí, ho ha guanyat tot.
Premi Femina, Premi Especial Renador, Premi Roger Caloà, Premi de l'Acadèmia de Medicina, de la Novel·la News i Premi dels Premis Literaris, Millor Llibre de l'Any, vaja, una bogeria. I, què més?
Mira, i per acabar, volia parlar-vos d'un parell de coses, bàsicament perquè a vegades el gènere, no? La literatura de gènere en català, a la ciència-ficció té recorregut en català? Sí? No?
És una gran pregunta. Sí. El que sí sabem és que hi ha poquíssimes editorials que s'arrisquin a publicar ciència-ficció en català.
Però les que ho fan molt bé i s'arrisquen amb ganes, amb dedicació. Estic ara pensant a Males Herbes, per exemple, que n'he parlat aquí, que, per cert, ara publica Les aventures del baró de Munchausen, un clàssic divertidíssim. Qui no recorda aquella escena, aquell passatge icònic d'ell viatjant amb una bala de canó, o aquell viatge que fa a la Lluna en barco, no?, en vaixell. Aquell... Mm. Bueno, us el recomano moltíssim, a més, amb tapa dura, Males Herbes, etcètera, etcètera, però us vull parlar, la reentré no és ben bé, perquè això es va estrenar al juny, però us vull parlar de l'editorial Mai Més, que també fa una aposta per això, no? I aquí, com a última recomanació de la secció, sí que volíem posar l'altaveu o el focus en aquestes editorials petites que treballen també i que treballen a la ciència-ficció, un gènere com que sembla que no hagi de tenir lectors, i sí que en té. I us recomano aquest de l'Octavia E. Butler, Alba, Saga, Xenogesi...
Però... Xenogènesi.
Xenogènesi, perdó. Ara em traureu el que feu de les tomes falses i això. No us ho perdonaré mai. Però val molt la pena. És un llibre d'una autora que és respectada, considerada la gran dama de la ciència-ficció afroamericana, que a més de ciència-ficció, però parla i ens interpel·la molt amb el que està passant, conflictes socials, racials.
Feminista, la novel·la...
Exacte. I a més, la novel·la aquesta és increïble. T'atrapa moltíssim perquè comences que no saps ben bé on és. Ella saps que hi ha hagut un cataclisme, han raptat a gent, ella està també tancada en una mena de zulo, sense portes i tal, i no saps res, no? I ella va d'anar descobrint què està passant. Jo us ho recomano, i sobretot Mai Més, Males Herbes, l'altre, l'Abreu, aquestes editorials petites que també doncs mereixen que a vegades el focus es quedi...
És que ja a l'època, sí, la secció es diu en perill d'extinció perquè estem parlant d'objectes que sembla que seran
relíquies
d'aquí uns anys, oi? I clar, muntar una editorial en aquest context ja és molt agosarat, i a sobre una editorial de ciència-ficció només en català, encara ho és més.
Sí, sí, és bogeria.
Per tant, val la pena que en parlem les vegades que faci falta per promoure i perquè la gent, com a mínim, s'assabenti que tenen aquesta opció, també.
Exacte.
Perquè hi ha molts autors de ciència-ficció que tiren inevitablement cap al castellà perquè no troben alternatives, no? Mm-hmm. En català, molt bé. Escolta, 3 minuts per parlar de la Carla Gràcia, de l'Abisme.
Ah, sí, jo us en parlo perquè, a més, està molt bé. Volia també parlar d'aquest segell que és Univers, que és un segell nou d'Enciclopèdia Catalana, que aposta, doncs, per narrativa en català. La Carla Gràcia publica l'Abisme, també el presenta ara al setembre, i és un thriller que està escrit amb aquest ritme, amb aquest tempo, un nervi, no?, que de voler llegir, de saber què passarà, i explica o es pregunta... Primer que explica la frustració dels escriptors, no? Tots els que hem escrit alguna vegada tenim aquesta frustració de què passa quan ha passat el teu moment, no? Hi ha un moment en què estàs a dalt de tot, tothom parla de tu, surts de tot arreu, però a vegades, no saps com, bueno, acostuma a passar, doncs no... desapareixes, ningú se'n recorda de tu, la gent ja no compra els teus llibres, ja no et truquen els grans agents ni els editors, i ella reflexiona sobre això, no? Què passaria aquesta frustració i com ho acabaríem gestionant. El tema és que aquest escriptor, no diré gaires detalls perquè també és aquest thriller, no?, de ganes de llegir, però l'escriptor rep la notícia que un bon dia que la seva mare, que el va abandonar quan era nen i va desaparèixer i ell no en sabia res, apareix morta. Apareix morta en unes circumstàncies com a mínim estranyes, i aquí hi ha com aquest incident desencadenant que fa que tota la cosa avanci barrejant-se amb un manuscrit que ell està escrivint per encàrrec, etc, etc. Val molt la pena, és una noia jove de la meva edat. Diguéssim, és jove. És la Carla, vull dir.
A més, els escriptors i les escriptores tenen la sort que poden ser joves fins als 45 anys.
Sí, és una cosa curiosa. Em sembla que ja ho havíem parlat, però jo estic molt agraït, gràcies per aquest somni de ser jove tants anys i de ser una terra promesa, però la Carla és això, va néixer l'any 80, ha corregut món, ha voltat món, ha estat a molts llocs. De fet, se m'ha explicat que la propera novel·la l'està escrivint en anglès, directament. I bé, val la pena, ella ja havia publicat una altra novel·la i bé, havia fet diferents coses, no?, amb el món editorial. I bé, us la recomano perquè també s'ha de donar el cabú d'aquests segells i aquests noms.
Molt bé, doncs hem de deixar-ho aquí. Esteve, de veritat, moltíssimes gràcies per aquestes 6 setmanes de secció.
Ha estat un plaer.
Perquè realment ha estat tot plegat molt interessant. És d'agrair que una persona que a partir del llibre se'ls llegeixi també, més a més. Sí,
gràcies.
Que és que no passa sempre.
No passa sempre.
I de veritat, moltíssimes gràcies, un plaer.
Ha estat un plaer per mi, un plaer estar amb vosaltres, amb l'equip, i bé, que seguiu i que continueu així, perquè és un goig sentir-vos. I venir a la feina i passar-s'ho bé és una cosa...
Que bé.
Moltes gràcies, Esteve Plantades.
Moltes gràcies.
Passen 2 minuts d'un 11:15. Fem una pausa i després Estel Soler parlant de...
No ho diguem encara, no ho diguem.
Sí, jo no ho sé.
Us vull fer unes preguntes al respecte i mantinguem el misteri uns minuts.
Viu un estiu rodó a Catalunya Ràdio.